Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest dimecres 26 d'octubre. Avui, quarta jornada de la tonyina roja del Mediterrani a l'Ametlla de Mar. Fa unes hores s'ha encetat la quarta edició de la Jornada de la Tonyina Roja al Mediterrani a l'Ametlla de Mar, organitzada pel grup Balfegó. Al llarg de tot el matí, l'hotel Ametlla de Mar ha acollit diverses ponències sobre la investigació i la sostenibilitat vinculada a aquest apreciat túnid. I és que la jornada compta amb invitats de rellevància, com el president del comitè del CAT, Joshu Santiago. La vessant científica està representada per les intervencions de membres de l'Institut Oceanogràfic Espanyol, com Fernando de la Gándara, que es dedica a la investigació de la cria en captivitat, José Luis Cort, que tractarà les pautes migratòries de la tonyina, i José Miguel Serna, que parlarà sobre l'activitat científica desenvolupada a les almadraves. També hi ha prevista la intervenció del catedràtic de Economia Pesquera de la Universitat de Barcelona, Ramon Franquesa. Ara bé, la novetat del programa d'enguany és la investigació de la tonyina vinculada a la gastronomia. Aquesta ponència anirà a càrrec de Jaume Viernes de la Fundació Alicia. Juanjo Navarro, responsable de les relacions institucionals del grup Balfegó, ens explica l'objectiu d'aquesta jornada.
S'està portant a terme una activitat d'investigació molt important a nivell de tonyina roja. Tot en la mateixa direcció, o sigui, evidentment poder garantir i comprovar que l'activitat pesquera és sostenible i que bueno, pues, se desenvolupe baix d'aquests termes. D'alguna manera també s'està convertint en un foro on bueno, els científics se posen en contacte, se troben aquí, comparteixen experiències, comparteixen informació i d'alguna manera pues, tot fa avançar la investigació de la tonyina roja. No?
D'altra banda, des del grup Balfegó s'entén que les administracions han d'impulsar la investigació científica per la sostenibilitat. Per aquest motiu s'ha invitat a participar a la jornada la secretària general del Mar, Alicia Villauriz, que serà qui clausurarà la jornada. Tractem ara altres notícies de proximitat. El Pla d'Industrialització de les Terres de l'Ebre haurà de completar els 6 projectes pendents en 8 mesos. El govern i les administracions locals hauran de completar l'execució dels 6 projectes pendents del Pla d'Industrialització de les Terres de l'Ebre durant els pròxims 8 mesos. La finalització d'aquestes actuacions abans del termini del 30 de juny del 2012 fixat pel govern espanyol és la principal prioritat de la Comissió d'Industrialització de les Terres de l'Ebre abans de plantejar formalment la representació d'una nova sol·licitud d'ajuts a l'Estat. Fins a aquests moments, únicament la compra de les naus de l'antiga multinacional Lea Roquetes, que ja ha fet efectiva el consistori amb els fons estatals, és l'única de les 7 actuacions previstes que s'ha tancat. Pallarès es va mostrar satisfet per l'actual ritme de les actuacions en execució per un valor total de 10 milions d'euros i no dubta sobre la seva finalització abans del 30 de juny del 2012. Tot està iniciat, va assegurar el delegat del govern a les Terres de l'Ebre. De moment, però, únicament la inversió d'1,6 milions d'euros per a l'adquisició de les naus de l'EAR ha quedat completament tancada. Ara queden pendents en aquests pròxims 8 mesos l'abastament d'aigua i gas del polígon Catalunya Sud, que depèn en bona mesura de l'Ajuntament de Tortosa i està a l'espera de les corresponents adjudicacions de 4,5 milions d'euros. També s'està treballant administrativament en el projecte d'una planta de valorització de residus al polígon del Molló de Móra la Nova, Ribera d'Ebre, per part del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, amb una inversió d'1 milió d'euros. El Centre d'Empreses de Flix, amb 200.000 euros. El Viver d'Empreses de Gandesa, ja adjudicat i en marxa, amb 1 milió d'euros. L'electrificació del polígon de l'Oriola, per uns 600.000 euros. I la construcció de l'antena Tecnio, d'1 milió d'euros a Amposta. La pròxima reunió de la Comissió d'Industrialització de les Terres de l'Ebre, en la qual hi participen representants del govern, dels sindicats i les patronals del territori, està prevista per a la primera quinzena de desembre. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya posarà en lloguer 210 pisos de titularitat pública construïts en diferents municipis de les Terres de l'Ebre i que en aquests moments es troben desocupats. La iniciativa forma part del pla de xoc engegat pel govern per donar sortida als 3.264 habitatges públics buits existents a Catalunya. L'agència farà públiques diverses convocatòries fins al pròxim mes d'abril perquè els interessats puguin optar als habitatges. Per fer l'oferta més atractiva, ha transformat els pisos que estaven en venda en habitatges de lloguer amb opció a compra, mantenint també la fórmula del lloguer amb preus des dels 130 fins als 328 euros en funció del municipi i la superfície. L'Ampolla, amb 42 habitatges a Cap Roig, Amposta amb 40, Gandesa amb 34 i Sant Carles de la Ràpita amb 30, són els municipis que concentren un major nombre de pisos de titularitat pública desocupats al territori. El secretari d'Habitatge i Millora Urbana, Carles Sala, que ha exposat les condicions i detalls d'aquest pla de xoc als responsables territorials de la Generalitat, amb competències en la matèria a les Terres de l'Ebre, ha explicat, però, que el fenomen afecta a les quatre comarques ebrenques en major o menor mesura. La marca Terres de l'Ebre, protagonista d'una campanya publicitària per consolidar la seva imatge al mercat aragonès. El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha realitzat una important campanya publicitària de la marca turística Terres de l'Ebre al mercat turístic aragonès. La campanya, realitzada amb el suport tècnic d'una agència de comunicació de Saragossa, ha tingut com a objectiu reforçar i donar a conèixer la destinació, aconseguir una major notorietat de la marca Terres de l'Ebre i comunicar els atributs de la destinació i diferenciar-la de destinacions competidores. Per tal d'assolir tots aquests objectius, el Patronat de Turisme ha dut a terme durant aquest període de temps un seguit d'actuacions, com anar a la creació de la web www.terresdelebreseduce.com, al que van estar vinculades totes les accions publicitàries. A banda, el públic aragonès ha pogut registrar-se al formulari de participació creat en l'esmentada web i participar en el sorteig de 10 estades de cap de setmana a les Terres de l'Ebre. La campanya turística Terres Aragoneses ha consistit en la inserció de falques radiofòniques a les principals emissores de la zona, publicitat a premsa digital, a premsa escrita, a Facebook i a autobusos urbans de la capital aragonesa. Històricament, els visitants de les Terres de l'Ebre han arribat principalment dels mercats més pròxims, com ara la resta de Catalunya, Aragó, la Comunitat Valenciana, Madrid i el País Basc. Aquestes dades es confirmen en el darrer estudi de la caracterització de la demanda turística d'hotels, càmping i establiments de turisme rural de les Terres de l'Ebre que es realitza anualment des de l'Observatori de la Fundació d'Estudis Turístics de la Costa Daurada. El PSC adverteix que el PP vol recuperar el transvasament de l'Ebre. El senador socialista Joan Sabater ha alertat que el PP vol recuperar el Pla Hidrològic Nacional i que així ho estan prometent alguns membres populars en d'altres parts de l'Estat. Sabater ha recordat les paraules del diputat que forma part de la Comissió d'Infraestructures del Congrés, Andrés Ayala, a Múrcia, assegurant que tenien en la seva agenda recuperar el transvasament, i les del portaveu del PP, Esteban González Pons, que volia recuperar el PHN i fer un nou consens sobre l'aigua. Sabater ha fet aquestes declaracions en roda de premsa acompanyat pel número 2 del PSC per Barcelona, Daniel Fernández, que ha assegurat que desemmascarar l'agenda oculta del PP és l'obligació de tot català progressista i catalanista. Els indignats avui també són notícia. Acampada Tortosa 15M promou una moció popular a l'Ajuntament de Tortosa per rebaixar el sou de l'alcalde Ferran Bel i l'equip de govern. El moviment ciutadà Acampada Tortosa 15M ha recollit ja 300 signatures per portar al ple de l'Ajuntament de Tortosa una moció reclamant la rebaixa del sou de l'alcalde de la ciutat, el convergent Ferran Bel, així com de 3 regidors del seu equip de govern. Consideren que els sous dels representants municipals són massa elevats i es troben molt allunyats dels salaris mitjans de la ciutadania, amb un atur a la ciutat que arriba al 18,41% i amb un 22% de la població per baix del llindar de la pobresa. La proposta de moció també reclama al ple municipal el debat dels temes reals que afecten a la ciutadania, com les retallades, l'atur i l'exclusió social, entre d'altres qüestions. Els indignats retreuen als dirigents polítics municipals de Tortosa Tortosa la manca de suport i solidaritat amb una gran majoria de la població que viu amb dificultats per la crisi econòmica, especialment accentuada per les retallades. Què faria vostè per Ascó si tingués 200.000 euros per invertir? És una iniciativa inèdita a les Terres de l'Ebre, la que du a terme l'Ajuntament d'Ascó, que ha decidit posar en marxa un procés de participació ciutadana que permetrà als veïns d'Ascó, poc més de 1.600, decidir en votació popular una part dels pressupostos municipals per a l'any 2012. La dotació prevista és de 200.000 euros, una xifra significativa de diners, però que en el cas de l'Ajuntament d'Ascó cal relativitzar, donat que el pressupost municipal de l'any passat fou de 17,5 milions d'euros, 4,4 milions dels quals es van destinar a inversions. En tot cas, la iniciativa pretén ser un primer pas en la implicació directa del veïnat en la presa de decisions que en els propers anys s'articularan al voltant del debat sobre el futur del municipi d'Ascó més enllà de la vida de les seves dues centrals nuclears. Després d'iniciar una campanya informativa, aquest mes d'octubre l'Ajuntament d'Ascó ha convocat una sessió de presentació per a demà, dijous, a les 8 hores a l'Ajuntament d'Ascó. A partir d'aquesta sessió, entre el 31 d'octubre i l'11 de novembre, els veïns majors de 15 anys ja podran començar a elaborar tantes propostes com vulguin mitjançant el formulari que han rebut a les seves llars. A banda, també s'informarà del procés a través del web municipal, la televisió local i les xarxes socials. Trànsit instal·la un radar que controla la velocitat en tot un tram complet, el tram de la carretera nacional 340 entre Amposta i Sant Carles de la Ràpita. El Servei Català de Trànsit ja havia anunciat que aparcaria els radars convencionals, els que s'han colgat fins ara, per un nou model que consideren més apropiat. Es tracta de controlar la velocitat d'un vehicle no en un punt determinat, sinó al llarg d'un tram que oscil·la entre els 4 i els 5 quilòmetres. Els aparells actuals detecten la velocitat en aquell punt sense que es pugui determinar, per exemple, si el conductor ha premut uns segons l'accelerador. El sistema del nou dispositiu és molt senzill. Un panell, al principi i al final del tram, capta la matrícula del vehicle i un ordinador determina el temps que s'ha tardat. Si aquest és inferior al que s'havia calculat prèviament, es considera que anava amb excés de velocitat. Fins ara, aquest sistema s'ha provat al túnel de Viella. Estem ara dels esports. Els esports, avui hem de parlar del campionat de Lliga de Futbol Sala Costa Daurada de l'Ametlla de Mar, que comença la temporada 2011-2012 el proper dissabte. A les 4 de la tarda s'enfrontaran la Xarranca i el Bar Ancla. A les 5, Bar El Niño i el Coafer. A les 6, Trébol Espar Haipi contra Bar Clàssics. L'Hora de Dos Pegós, descansa. Repassem l'actualitat d'aquest dimecres en forma de titulars. Quarta jornada de la tonyina roja del Mediterrani a l'Ametlla de Mar. Sota el títol Investigació i Sostenibilitat, l'Hotel Ametlla de Mar acull una nova edició de la jornada de la tonyina roja impulsada pel grup Balfegó. Un any més es debatrà sobre la investigació de l'estoc d'aquest túnit, la cria en captivitat i la pesca sostenible. La novetat d'enguany anirà a càrrec de la Fundació Alícia i la investigació vinculada a la gastronomia. A comarques, el Pla d'Industrialització de les Terres de l'Ebre haurà de completar els 6 projectes pendents en 8 mesos. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya posa en lloguer 210 pisos públics desocupats a les Terres de l'Ebre. L'Ampolla, Amposta, Gandesa i Sant Carles de la Ràpita concentren la majoria d'habitatges buits al territori. La marca Terres de l'Ebre, protagonista d'una campanya publicitària per consolidar la seva imatge al mercat aragonès. Un 6% dels turistes que visitaren les comarques eberenques durant el 2010 procedien de l'Aragó. El PSC adverteix que el PP vol recuperar el transvasament de l'Ebre. Daniel Fernández diu que desemmascarar l'agenda oculta del PP és l'obligació de tot català progressista i catalanista. Acampada Tortosa 15M promou una moció popular a l'Ajuntament de Tortosa per rebaixar el sou de l'alcalde i l'equip de govern. El moviment ciutadà ha recollit ja 300 signatures. Els veïns d'Ascó decidiran una part del pressupost en votació popular. Trànsit instal·la un radar que controla la velocitat en tot un tram complet, el tram de la carretera Nacional 340 entre Amposta i Sant Carles de la Ràpita. I als esports, us hem informat de que el proper dissabte comença el campionat de la Lliga de Futbol Sala Costa Daurada a l'Ametlla de Mar. Això és tot pel que fa a l'actualitat informativa d'aquest dimecres. El control de sons, acompanyat Maria Martí, i us ha parlat una servidora, Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció.